Esports Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. En surt avui en ple vist taronja per altes temperatures a les Pitiüses i bona part de Mallorca. Els bombers de Palma han hagut d'actuar aquest migdia per sufocar un incendi agrícola declarat en una finca ubicada al camí dels Reis. El foc ja està extingit, però per la proximitat del fum a l'estació de Son Sardines s'ha suspès temporalment la circulació del metro entre les estacions de Camí dels Reis i el Parc Vit en ambdós sentits. Tot d'una, anem al punt de l'incendi. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dijous, 9 de juliol. Ho feim amb Marga Cifra, el control tècnic titulars. Titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
El manual d'acció de la plataforma Menys Turisme, Més Vida arriba als jutjats.
Una firma jurídica internacional ha presentat una denúncia davant dels jutjats de Guàrdia de Palma. La demanda és contra els portaveus de la plataforma. El govern qualifica el document d'inacceptable i demana als seus promotors que rectifiquin. L'entitat, per part seva, insisteix que l'acció directa no violenta és una manera més de protesta dels moviments socials i ecologistes.
Avui també destacam que un centenar d'alumnes de les Balears han sol·licitat accedir al nou batxillerat d'excel·lència.
La nova línia educativa s'estrenarà el pròxim setembre amb 8 mestres. El conseller Antoni Vera respon a les crítiques del sindicat STI i assegura que el nou batxillerat no segrega, sinó que ofereix, diu, oportunitats a alumnat que fins ara no en tenia.
A Mallorca, el Consell ha aprovat el protocol sobre l'ús de vehicles després del cas Bastar. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és garantir-ne el bon ús, millorar els mecanismes de control, aportar una major seguretat jurídica i reforçar la transparència. A tot això, el PSIP ha presentat denúncia davant Fiscalia per investigar diversos delictes i avui a hora baixa està prevista la compareixença del vicepresident en un ple extraordinari sobre aquesta qüestió.
Mentrestant, a Menorca, Iberia operarà un any més la ruta de servei públic entre Menorca i Barcelona. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Segons ha avançat el PSOE, en els pròxims dies el Ministeri de Transports s'assignarà el contracte que regularà la connexió entre el dia 1 de novembre i el 31 de març de 2027. Això és en temporada baixa. Entre les novetats hi ha que s'inclou la tercera freqüència diària, llargament reclamada des de Menorca.
I a Eivissa, molt pendents de la reunió que s'està celebrant en aquests moments al Consell d'Eivissa per tractar l'ampliació i les inversions previstes a l'aeroport d'Eivissa. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. A les 11:30 del matí començava aquesta trobada que compta amb la presència de responsables d'AENA, del conseller de Turisme, el president del Consell d'Eivissa i representants de tots els ajuntaments i del sector turístic a l'illa. A l'on estaven previstes unes declaracions que han començat fa uns minuts el president del Consell, Vicent Marí, de moment ha parlat de la preocupació existent a Eivissa pel creixement de l'illa i de la contradicció amb les polítiques contra l'intrusisme que s'estan duent a terme i que pot suposar aquest projecte. També la seva voluntat de cooperació perquè el projecte compleixi amb la seguretat necessària. En aquests moments és el vicepresident executiu d'AENA, Javier Marín, qui està explicant aquest projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
A les 2:45 era temps per a la informació esportiva. El Mallorca espera tancar dues noves incorporacions a les pròximes hores. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, ja és a l'illa per tancar el seu fitxatge a Bubaca Sumaoro. El Mallorca és molt a prop d'aconseguir la cessió del jugador francès, que té 21 anys, juga de central i pertany a l'Hamburg, amb qui va disputar la temporada passada 4 partits a la Bundesliga. Es va formar el planter del PSG i és internacional sub-21 en França. I l'altre nom és Zito Luvumbo, que va aterrar a l'illa, on finalment quedarà. A falta de confirmació oficial, l'extrem angolès de 24 anys tornarà a vestir la camiseta del Mallorca. Pel que fa al Mundial, avui a les 10 del vespre comencen els quarts de final amb el partit entre França i el Marroc del mallorquí Xavi Riat. Demà, a les 9 del vespre, serà el torn d'Espanya, que cercarà contra Bèlgica classificar-se per les seves terceres semifinals. I en bàsquet, Íñigo Núñez és el nou entrenador del Palmer Bàsquet.
I ho dèiem a l'inici de l'informatiu, nova jornada de forta calor. A hores d'ara, les Pitiuses i també bona part de Mallorca estan en avís taronja per temperatures que poden arribar als 41 graus. La Serra Tramuntana i Menorca estaran en avís groc. Xesca Cifra, bon dia, compte'ns.
Bon dia. Continua la calor a tot l'arxipèlag. Ara mateix ja tenim valors per damunt dels 40 graus a punts del centre de Mallorca i ja superam els 38 a Eivissa, els 37 a Menorca. A Formentera ara ens situam amb termòmetres entre els 34 i 36 graus. Esperàvem un cap vespre de cel mig ennigulat. Han tingut els nígols com a protagonistes durant el matí a Eivissa i a Formentera, també amb boires a Mallorca. I aquests nígols de les Pitiuses han de progressar a la resta de les illes i deixaran el cel una mica més enterbolit. Avui el vent bufa fluix, domina de component sud i la situació a la mar és molt tranquil·la i tenim mar arrissada i marejol, però en tot cas les ones no passen dels 50 centímetres. Per demà divendres continua aquesta situació de calor extrema a tot l'arxipèlag. El vent gira component est i, per tant, canviarem una mica els pols de calor d'avui. Demà, allà on tindran temperatures més elevades, és a l'interior i ponent de cada illa. El llevant, de fet, és on davallarà una mica la temperatura. Tornarem a tenir, però, demà, valors que superaran els 40 graus a Mallorca i els 38 a Eivissa, 37 a Menorca. Per tant, atenció en aquesta calorada, que de moment no afluixa. Dissabte sí que poden tenir un parell de graus manco que aquests dies, però ja diumenge es torna a enfilar el termòmetre i tindran temperatures molt elevades també a inicis de la pròxima i superarem una altra vegada els 40 graus. Tots aquests dies amb pocs nígols, sense precipitacions, amb molt de sol i vent que en conjunt bufarà fluix.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i set minuts i del mig d'aquestes temperatures extremes que estan patint aquests dies. Avui han botat les alarmes per un incendi agrícola a la finca de Son Pons Nou, prop del barri de Son Sardina. Ha estat a un dels seus camps, tot i que ha estat de petites dimensions. Preocupava, això sí, per la seva proximitat a un cable de corrent elèctrica. Ens ho explica la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia. Quines són les novetats del fet?
Bon dia, així és. Incendi controlat i sense greus incidents ni víctimes. L'incendi s'ha originat a les 12:15 als camps d'aquesta finca, just de vora un terreny ple de llimoneres, i al lloc dels fets hi han anat els bombers de Palma i la policia local, i passada la 1 del migdia el foc ja estava controlat. La flama era gran, segons ens han comentat els bombers, degut a que s'estaven cremant elements de plàstic i, com heu dit, s'estava fent just davall uns tubs i un cable de corrent elèctrica, pel que s'ha demanat el tall del subministrament d'energia. Ara, l'inici de l'incendi de moment es desconeix. Per aquests motius, s'avisa a la ciutadania que la circulació dels serveis de metro entre l'estació intermodal i el Parc Vit queda temporalment suspesa a tota la línia i en ambdós sentits.
Gràcies, Neus Pericàs, per aquesta darrera hora. Mentrestant, avui també vos contam que a Eivissa les escoles d'estiu prenen mesures davant d'aquestes altes temperatures. Els infants que eren a l'escola Vendarabí han estat traslladats a un altre centre, a l'Institut Quartó del Rei, on hi ha aire condicionat. Ens ho conta Gemma Guasch.
Els boixos que han estat traslladats al centre amb aire condicionat noten el canvi a millor.
Mucho, mucho. Mucho calor porque estaba jugando a la botella.
¿Y ahora?
100% bien. Aquí estoy bien, pero cuando salgo afuera hace muchísimo calor.
Altres asseguren que els és igual la calor.
Yo estic bé les dos. Estava bé amb aquesta i amb l'altra.
A les escoles d'estiu de Santa Eulària han adequat els horaris de les activitats per fugir de les hores de més calor. A primera hora fan activitats exteriors, també jocs d'aigua i activitats aquàtiques, i a partir de migdia són a l'interior. És la regidora d'Educació i Joventut de Santa Eulària, Marisol Ferrer.
Perquè així com els nens puguen estar a espais exteriors, que no els tinguem tancats tot el dia, puguen estar a espais exteriors i puguen estar fent activitats que els refresqui. Després, a partir de les 12 del migdia, ja estan dins les aules fent activitats quan són les hores de més sol.
L'Ajuntament ha adquirit, a més, un aparell d'aire condicionat per al menjador, que és a l'escola Vendarabí. També s'han cancel·lat les excursions fins a la platja. Altres escoles municipals de l'illa han adoptat les mateixes mesures per evitar la calor.
Arribem a les 2:10. Ho dèiem en titulars. La plataforma Menys Turisme, Més Vida i Arran Mallorca han estat denunciats per presumptament formar part d'un grup criminal. La denúncia és contra els seus portaveus per la publicació del Manual d'Acció contra la Turistificació que aquesta setmana s'ha presentat. En el document, recordem-ho, reivindiquen accions contra negocis del sector vacacional, immobiliari i també negocis que consideren responsables de la gentrificació. A més, en aquest manual es donen consells sobre com eludir la vigilància tant de les forces de seguretat com de les empreses.
La firma jurídica MD Law Group, representada pel seu promotor, Dejan Todorov Stankov, ha presentat la denúncia davant del jutjat penal de Palma. A més del delicte de pertinença a grup criminal, Todorov imputa a Menys Turisme, Més Vida i Arran Mallorca els delictes de coaccions agreujades, provocació als desordres públics i inducció als danys d'especial gravetat. Dejan Todorov anima a les patronals hoteleres i immobiliàries a sumar-se a la denúncia per exigir indemnitzacions milionàries pel lucre cessant sobre contra el patrimoni personal dels portaveus de les dues entitats.
En declaracions al programa El Dia, Dejan Todorov ha assegurat que els anàlisis econòmics i jurídics de la seva firma demostren que el principal factor que asfixia el mercat de lloguer aquí a les Illes és l'extrema inseguretat jurídica provocada per l'ocupació i no el lloguer turístic.
Baleares es una sociedad democrática avanzada. La protesta es libre, pero el vandalismo y el sabotaje son intolerables. Hay que desmontar mitos. El turismo no es el culpable de la crisis de vivienda. El problema real de raíz es la inseguridad jurídica y la inquiocupación que asfixia el mercado. Frente a la coacción callejera, NMD Law Group respondemos con la máxima contundencia de la ley, denunciando a los radicales en el juzgado.
I avui el govern ha insistit que el manual d'acció és inacceptable.
El portaveu Antoni Costa ha demanat a l'entitat que rectifiqui i ha assegurat que bloquejar panys o fer pintades no és admissible.
Que rectifiquin. Perquè aquestes actituds radicals no representen el caràcter d'aquestes illes. Són unes illes de gent tranquil·la.
Tot i compartir el diagnòstic que les illes han arribat al límit, Costa ha defensat el dret a la protesta pacífica, però ha rebutjat qualsevol acte vandàlic contra comerços, empreses o turistes.
Per part seva, el Fòrum de la Societat Civil assegura que manté el suport a la manifestació convocada el proper 26 de juliol, tot i que no comparteix les que planteja el manual publicat per la plataforma. Pep Benedicto és el president del Fòrum.
Nosaltres hem de persuadir, hem d'enamorar, no?, en les idees, en les propostes. No, agarrotades no s'enamora ningú, no? Veritat? Aleshores, nosaltres hem de persuadir i ho hem de fer des de la forma més pacífica, com sabem fer i com hem fet sempre.
I després de les crítiques de les darreres hores, la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha contestat que la violència s'executa des de dalt per part d'un model turístic que considera salvatge. Clàudia Malia, bon dia.
Bon dia. La plataforma assegura que no incita a la violència, sinó que, de fet, la denuncia per l'impacte del turisme sobre la crisi de l'habitatge, l'expulsió de veïnats o la destrucció del territori. El seu portaveu, Dani Comas, ha assegurat que l'objectiu de la plataforma és generar debat a la societat i assegura que amb la publicació del manual s'ha aconseguit. A més, manté que la plataforma no ha comès cap delicte.
No plantejam que ens haguem de defensar perquè sabem que el que estem fent no suposa cap fet delictiu i que el que estem representant és una majoria social de Mallorca que el que vol són canvis en les seves condicions de vida i una reducció del model turístic en favor de les seves condicions de vida.
Enmig d'aquest debat, el Fòrum de la Societat Civil adverteix que la intensitat turística de les Balears se presenta a riscos sobre la població i l'entorn que diu cal revertir. En aquest sentit, ha presentat avui una sèrie de propostes, com ara limitar la compra d'habitatges a grans tenidors, també reduir places turístiques i diversificar l'economia.
Defensen que cal corregir el model econòmic actual i que no n'hi ha prou amb contenir-lo. Pep Valero, membre del Fòrum, assegura que cal avançar cap a una alternativa més sostenible.
Necessitant reduir el pes relatiu del turisme dins del conjunt de l'economia, necessitant diversificar sobretot en el sector serveis, amb el tema de l'educació, de la cultura, de la sanitat, de la llengua.
Alerten que el model turístic no es tradueix en més riquesa per als ciutadans, sinó més aviat al contrari. Apunten que més de dues terceres parts de la riquesa de les illes es concentra en manco d'un 10% de la població. L'economista Ferran Navinés diu que aquesta no és l'única conseqüència negativa.
Aquesta intensitat, altíssima intensitat turística, per una part, és positiu des del punt de vista de l'eficiència i de la productivitat. L'altra cara de la moneda és que genera unes externalitats negatives altíssimes en termes d'inequitat social, en termes de condicions laborals i, sobretot, en temes de condicions socials.
Les propostes queden recollides en un document que serà presentat al tercer congrés del Fòrum el pròxim 13 de novembre i que posteriorment serà traslladat a les institucions públiques.
Mentrestant, l'economia de les illes continua creixent amb un augment del 2,9% durant el primer trimestre de l'any per damunt de la mitjana estatal. La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement. De fet, la despesa turística ha assolit un nou màxim històric, mentre que el nombre d'habitatges iniciats és el més alt des del 2008.
Però malgrat les bones dades econòmiques que ha presentat avui el govern en l'informe de conjuntura econòmica, adverteix que aquest creixement també comporta nous desafiaments. El vicepresident Antoni Costa ha expressat la preocupació de l'executiu per l'efecte crida que genera el dinamisme de l'economia amb l'arribada de més treballadors i nous residents, un fet que incrementa la pressió demogràfica i agreuja problemes com l'accés a l'habitatge o la prestació de serveis públics.
Que en un any s'han creat 17.000 afiliats més a la Seguretat Social. Quasi en total seguretat. Aquests 17.000 afiliats més a Seguretat Social, molts d'ells són persones que han vingut de fora. I això impacta sobre el creixement poblacional de les Illes Balears. I això és una conseqüència que vivim amb preocupació.
L'informe de conjuntura també posa en relleu algun dels principals reptes que afronta l'economia balear. Els preus, per exemple, continua sent una de les grans preocupacions. La inflació se situa en el 3,4% per damunt de la mitjana estatal i el mateix executiu recorda que més de 8 de cada 10 famílies asseguren haver perdut poder adquisitiu.
També preocupa l'evolució desigual dels sectors econòmics. Mentre els serveis continuen creixent, el comerç al detall encadena 5 mesos consecutius de descensos. La indústria tampoc remunta, la producció cau un 6% i pel que fa al turisme, hi ha més visitants que fan més despesa, però passen menys dies. Per això, Costa considera que menys pernoctacions és més contenció turística.
Augmenten el nombre de turistes, però no ho fa el nombre de pernoctacions. Val? I això és una... De fet, que es mantenguin les pernoctacions implica que estem en nivells de contenció.
Costa també ha carregat contra el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanyol, Espanya, que ahir va ser a Palma, el vicepresident dona per fet que el nou sistema de finançament que pretén aprovar el govern Sánchez no tindrà en compte les necessitats de les Balears.
¿Tiene en cuenta alguna reivindicación que históricamente hemos hecho desde Baleares? La respuesta es no. ¿Y entonces nos dice el señor Arcadi España que vayamos allí supercontentos a apoyar este sistema de financiación? Por el amor de Dios... Esto es un rodillo en toda regla.
En aquest sentit, el govern hi votarà en contra.
Dues i de 8 minuts. Aquesta setmana el debat polític també gira al voltant sobre l'absentisme laboral i les polèmiques paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que proposa reduir el salari dels treballadors que estiguin de baixa. I sobre aquesta proposta, els graduats socials diuen que la solució davant d'aquesta problemàtica no implica tallar prestacions, sinó prevenir.
Bueno, yo creo que sobre las palabras de Feijóo, sobre el absentismo, yo no es que no vaya a opinar. Creo que todo es respetable y mi misión hoy no es entrar en cada declaraciones políticas, no técnicas. Entonces, su propio partido, él mismo, pues tiene que ser quien defienda lo que ha dicho. ¿Y qué pretendemos? Una propuesta constructiva. La solución no pasa por recortar prestaciones, sino por gestionar mejor.
Són paraules de Joaquín Merchan, president del Consell General de Graduats Socials, durant la presentació del darrer informe sobre absentisme laboral. Merchan ha destacat també que les xifres obtingudes demostren que l'absentisme laboral ja és un assumpte d'estat.
Actualment són 1.400.000 persones treballadores les que estan de baixa, una dada que crida l'atenció, ja que l'any 2019 era de 450.000 persones.
El absentisme ha dejado de ser un fenómeno coyuntural para ya convertirse en una tendencia estructural. Pero a la vista de lo que viene sucediendo en los últimos días, yo creo que ya estamos ante un asunto de Estado. Cada día más de 1.400.000 personas trabajadoras están de baja en España. Cada una ejerce un derecho protegido por la Seguridad Social y atraviesa un momento difícil de salud que merece cuidado y acompañamiento.
Aquestes dades criden l'atenció des de la pandèmia. Si s'investiga la raó d'aquestes baixes, apareix una nova realitat. Les baixes mèdiques ja són en gran part per problemes de salut mental. El que proposa Merchan davant aquesta situació és la reincorporació progressiva després de les baixes de llarga duració, canvis en la coordinació entre serveis públics de salut, mútues i prevenció empresarial i una prevenció amb enfocament sobre l'edat de les persones.
I també en plan laboral, a partir del curs que ve, els docents que vulguin allargar la seva jubilació als 70 anys ho podran fer. La Conselleria d'Educació modificarà els criteris. D'aquesta manera, els docents de 65 anys que vulguin seguir treballant a les Pitiüses i Menorca ho podran fer, ja que totes les places de docents són de difícil o molt difícil cobertura. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. La mesura servirà en part per pal·liar la falta de docents. En el cas de Mallorca, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que les condicions seran aquestes.
I si és de Mallorca, serà per equip directiu o per ser o ocupar una plaça de difícil o molt difícil cobertura.
La pròrroga de la jubilació dels docents es presentarà als sindicats aquest mes de juliol en les diferents meses educatives.
Dues i 21 minuts. Aena assegura que l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa no suposarà un increment en el nombre de vols i d'aterratges. Diu que el projecte tracta de modernitzar les instal·lacions i incomplir amb les normatives de seguretat. Ho ha dit després d'una reunió de la qual estava molt pendents amb representants polítics i del sector turístic a l'illa.
El vicepresident executiu d'Aena, Javier Marín, ha incidit en aquesta qüestió de no ampliació del nombre de vols i ha explicat que ara per ara l'experiència dels viatgers no és bona a l'aeròdrom d'Escodolà, que hi ha un baix índex de satisfacció dels passatgers i que s'han de modernitzar les instal·lacions.
A lo largo de los años han ido surgiendo una serie de cambios normativos, de necesidades en materia de seguridad aeroportuaria, en materia de controles de inmigración. Eso ha hecho que las superficies que se destinan a la prestación de estos servicios se hayan visto congestionadas, de tal forma que hoy día en el aeropuerto de Ibiza la experiencia percibida por los viajeros no es la que debe tener un aeropuerto com l'aeroport d'Eivissa.
El president del Consell, Vicent Marí, ha abordat la preocupació existent a Eivissa pel creixement de l'illa i de la contradicció que aquest projecte pot suposar amb les polítiques contra l'intrusisme que s'estan duent a terme.
Eivissa sempre ha manifestat la seva voluntat de modernitzar la terminal aeroportuària. Creiem que és una inversió necessària, però, com dic, ens preocupava aquest possible increment de capacitat. Però, sobretot, jo vull destacar la voluntat de col·laboració, la voluntat d'escoltar les demandes d'Eivissa, de tots els sectors, de manera que aquest projecte compleixi en els objectius de seguretat i legals, però també en els objectius de mobilitat, d'accessibilitat i que es facin de la mà del territori.
I a Menorca, un any més, Iberia operarà la ruta de servei públic entre Menorca i Barcelona. Segons ha avançat el PSOE, en els pròxims dies el Ministeri de Transport signarà el contracte que regularà aquesta connexió entre el 1 de novembre i el 31 de març de 2027. Àxel Camarasa.
Entre les novetats hi ha que s'inclou la tercera freqüència diària, llargament reclamada des de Menorca. Una vegada quedi signat el contracte, dependrà de l'aerolínia treure els bitllets a la venda. Els socialistes confien que sigui quan abans i que no es demori en el temps. Anys anteriors, la comercialització dels passatges s'ha allargat, la qual cosa impossibilita la planificació de viatges. En aquest sentit, també s'havia reclamat que el Ministeri fes contractes més llargs i no només anuals, per no haver de licitar cada any amb tota la tramitació que suposa.
Dues i 24 minuts, ho dèiem en titulars. A prop d'un centenar d'alumnes s'ha matriculat el nou batxillerat d'excel·lència que entrarà en funcionament al curs escolar que ve. Educació defensa la seva posada en marxa i nega que es tracti d'una iniciativa elitista i segregadora, com denuncia el sindicat Estell. Segons el departament d'Antoni Vera, aquest batxillerat és una aposta per l'educació inclusiva i està enfocat cap a l'alumnat que vol enriquir el seu currículum.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que el primer curs, el batxillerat d'excel·lència, comptarà amb 8 professors i la previsió és que totes les places es cobreixin amb funcionaris de carrera. Quasi el 91% de l'alumnat matriculat procedeix de centres públics i un 9% de concertats. Vera ha defensat la posada en marxa del batxillerat d'excel·lència.
Volen fer un enriquiment curricular? El puguin fer. És lliure i s'hi apunta qui vol. Igual que qui vol fer un alt rendiment a tercer, quart d'ESO, primer i segon de batxillerat esportiu, se'n van al centre de tecnificació.
Avui a la Conselleria d'Educació hi ha hagut unes jornades dedicades al batxillerat d'excel·lència on hi han participat els equips directius dels tres centres educatius de les Illes on s'impartirà. També hi ha participat Miguel Campo, director de l'IES Diego Velázquez de Madrid, un centre que compta amb aules d'excel·lència. L'escoltam.
La inmensa mayoría de los alumnos del bachillerato de excelencia no son alumnos de altas capacidades. Son alumnos con un interés por aprender, un mayor hábito de estudio, que tienen otros intereses más académicos. Obviamente también hay alumnos de altas capacidades.
El nou batxillerat d'excel·lència s'impartirà a l'Institut Nou Llorenç Villalonga de Palma, també a l'IES Joan Ramis i Ramis de Maó i a l'IES Algar de Sant Josep de Sa Talaia.
I en el que portem de setmana han arribat a les Balears 295 persones migrants a bord de 15 pasteres. Les darreres han estat interceptades aquest matí a la zona de s'Estofador i a la Mola de Formentera.
Són tres pasteres on hi viatjaven una cinquantena de persones d'origen magrebí. Se sumen a les 5 embarcacions arribades ahir també a Formentera i a Cabrera amb un centenar de persones. Segons xifres del Ministeri de l'Interior, enguany han arribat a les illes més de 2.800 persones en situació irregular.
Més qüestions. L'AUCO implica l'excap de gabinet de Pedro Sánchez en la contractació de l'Eire 10 a Correus.
És la conclusió que extrauen després d'analitzar els mòbils de 5 investigats en el cas l'Eire 10, que vincula Juan Manuel Serrano, que també va ser president de Correus, amb la contractació de l'exmilitant a l'empresa pública com a responsable de l'àrea d'administració local.
També als tribunals, la Fiscalia recorre la retirada del passaport de Begoña Gómez i demana la seva absolució.
El Ministeri Públic acusa el jutge Peinada de confabular sobre una suposada ajuda dels seus escortes per fugir i considera que la seva instrucció manca de rigor i de mesura. És el que ha asseverat el seu escrit de conclusions finals després de la instrucció del magistrat. Ara toca a l'Audiència Provincial pronunciar-se sobre els recursos.
I a l'exterior, almenys 14 persones han mort i altres 78 han resultat ferides als atacs que han llançat els Estats Units contra l'Iran en els darrers dos dies de tensions. És el darrer balanç que ha publicat el Ministeri de Sanitat del país, això mentre els dos països intenten reprendre la via diplomàtica. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord. Ho ha assegurat aquesta passada matinada des de l'Air Force One, tornant de la cimera de l'OTAN, en què ha explicat que, després de la segona onada d'atacs creuats d'aquesta matinada, Teheran s'ha comunicat amb Washington.
A la cimera, Espanya també ha estat protagonista. En menys de 24 hores, Donald Trump ha canviat d'opinió. Primer ha amenaçat en tallar tot el comerç amb l'estat espanyol, de qui ha afirmat que és un soci terrible, una causa perduda. Després ha assegurat que Espanya s'ha posat remei. Per la seva banda, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, en declaracions a Televisió Espanyola, ha explicat que Pedro Sánchez va explicar durant la cimera l'augment ja anunciat fins al 2,1% de la despesa en defensa.
Lo importante es qué hace España como aliado de la OTAN. Y somos un aliado sólido, fiable, absolutamente indispensable para la seguridad euroatlántica. Y cuando uno mira el gasto, estamos donde todavía hay aliados que no han llegado. España está ya en el 2% del gasto. No todos los aliados pueden decir lo mismo. Hemos entregado todas las capacidades.
Així arribarem a les 2:30, moment ara, a l'informatiu migdia d'IV3 Ràdio per a la informació de proximitat.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell Insular ha aprovat el protocol sobre l'ús de vehicles després del cas Vestar. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és garantir-ne el bon ús, millorar els mecanismes de control, aportar una major seguretat jurídica i reforçar la transparència.
Veïns de les urbanitzacions Ses Rotgetes i Jardín de Flores Esporles denuncien que fa més d'un mes que estan sense aigua.
L'Ajuntament ho atribueix a l'avaria d'un pou al consum i el consum abusiu que en fan alguns veïnats i per això ha limitat l'aigua a 340 litres per habitatge i dia.
El Consell de Mallorca ha iniciat els tràmits per catalogar 33 refugis antiaeris de la Guerra Civil.
La majoria són a Palma, però també a Marratxí, Solla i Inca. L'objectiu és disposar d'una eina que els protegeixi com a béns patrimonials i que es puguin obrir a la ciutadania.
Tot d'una, en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, però això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Podem aquestes hores trobar petites retencions a la via de cintura, sobretot en sentit cap a l'aeroport, a l'altura del túnel de Gènova i també pràcticament des de Sant Domet fins a la sortida cap a l'esquerrer, cap a l'autopista d'Inca també. En sentit cap a Andratx trobaran petites retencions des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a l'esquerrer o l'autopista de Llucmajor. També retencions un poc tantes d'arribar a l'aeroport en sentit creixent. És tot per el moment. Bon dia.
Gràcies, Dani. En Marc Gassi, fer el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, del Consell Insular aprovat d'avui la instrucció que regula l'ús de vehicles oficials després del cas Vestart. El reglament estableix, per exemple, que els cotxes han de pernoctar en els aparcaments del recinte escrits i que han d'estar degudament retornats. A només que el president, el segon, va incomplir, l'Esquerra està d'acord amb la mesura, però insisteix en l'aplicació de sancions i en la dimissió de Pedro Vestart.
El Consell ha aprovat el reglament amb l'objectiu de garantir el bon ús dels vehicles oficials després del cas del també conseller insular de Medi Ambient. El protocol s'aplicarà a tot el personal funcionari, laboral, eventual i directiu i estableix que els cotxes han d'estar degudament retolats i pernoctant els aparcaments dels recintes o edificis als quals estan escrits, entre d'altres normes. El conseller de Funció Pública, Rafael Bosch, afirma que d'aquesta manera es dona resposta a un buit legal.
Creiem que és una instrucció suficientment garantista de que la institució té regulat l'utilització de tots els vehicles dels quals disposa, sense tampoc que també qualcú m'ho va demanar telefònicament, suposar un dalt a baix a ses, ara a ses pròpies departaments.
El PSI considera que el protocol és insuficient, que el cas no es pot tancar encara i demana imposar sancions i la dimissió o el cessament del vicepresident Pedro Bastart. És Catalina Cladera.
Quan, si llegim l'instrucció que ha elaborat el senyor Bosch, en l'apartat 9.1 diu clarament que el mal ús dels vehicles està tipificat en el codi ètic i s'ha de sancionar. I això és el que nosaltres voldríem que passés, com a mínim, perquè ja han dit que s'haurien de fer més coses, informes sobre malversació de fons, sindicatura de comptes, abogacia de la casa...
El PSI celebra l'aprovació del protocol, mentre Vox contradiu els socialistes i afirma que el cas està tancat. Són Antoni Sales i Toni Gili.
El toc d'aquesta premura ve precisament, i vostès ara amb això ens donen la raó, perquè... S'ha fet aquest ús indegut, s'ha fet aquest abús, i vostès ara el que fan és donar molt xerró, que era necessari que hi hagués aquest reglament.
Per tant, a partir d'aquí no hay caso. Y ustedes siguen allí enrocados y dándole vueltas. Nosotros vemos con buenos ojos que sí, que haya una instrucción.
El reglament també ordena que la sol·licitud del vehicle s'ha de fer amb el formulari disponible a la intranet del Consell amb una antelació mínima de 24 hores i màxima de 5 dies. A més, cada servei de l'apartament ha de designar una persona responsable de l'assignació dels vehicles.
Pedro Bastart, que compareixerà avui a hora baixa en un ple extraordinari per donar compte sobre aquesta qüestió, també ha estat protagonista d'un altre dels punts de segues de l'ordre del dia, més per Mallorca l'acusa de fer retrocedir la política ambiental en la importació de residus d'Eivissa, que començarà el pròxim dia 16 de juliol. El conseller de Medi Ambient ha assegurat que ell mateix supervisarà que el trasllat es fa amb totes les garanties.
Segons Més per Mallorca, el trasllat de residus d'Eivissa suposa un canvi de model que allunya Mallorca dels objectius de reducció i prevenció de residus i representa un retorn, diuen, a les polítiques ambientals del Partit Popular de fa més d'una dècada. També ha qüestionat que el govern insular continuï sense executar la rebaixa de la taxa d'incineració anunciada. És l'ecosobiranista Catalina Inés Parelló.
Parlaré del tema de la importància que té de residus. Vostès han fet una decisió política que han pactat vostès. A dia d'avui no en tenim ni una rebaixa de la taxa i sabem que dia 16 mos arribarà el fens d'Eivissa.
El PSI també ha carregat contra Pedro Bastart per aquesta qüestió. Ha acusat el Departament de Medi Ambient de manca de transparència i ha demanat sobre la durada de la prova pilot. És la socialista Joana Maria Drové.
Juguen a fer trampa en la terminologia perquè intenten fer veure que una prova pilot no és importació de residus. Una prova pilot eterna, que han firmat eterna. Davant d'aquesta manca de transparència, aquesta actitud nefasta com a governants.
Bastart ha indicat que la prova durarà 2 anys i ha assegurat que supervisarà personalment el procés d'importació de residus.
Jo, sí, personalment, aniré a Eivissa. I si els camions no estan en condicions, així com toca, no carregaran en el barco, perquè els compromisos que els fens vendran així com toca.
Per a Més per Mallorca, el departament que dirigeix Bastart està cada vegada més desacreditat. Així, han recordat que el GOP ha presentat una denúncia per possibles irregularitats en la tramitació d'expedients ambientals.
Per una altra banda, el conseller insular de Turisme ha fet una crida a la calma i ha donat tot el seu suport al sector turístic de l'illa per la incertesa que provoquen esdeveniments internacionals com la darrera amenaça del president dels Estats Units, Donald Trump, a Espanya i anuncis com el de la plataforma Més Turisme, Més Vida.
Guillem Ginart ha dit que les darreres notícies suposen una amenaça al sector turístic i als ciutadans de Mallorca. Diu que l'illa no es deixarà assabentar. Guillem Ginart.
Per tant, ens agradaria molt separar una cosa de l'altra i, sobretot, demanar calma, demanar respecte, demanar responsabilitat i que, en cap cas, l'amenaça, la coacció, el xantatge, el vandalisme siguin la carta de presentació d'aquesta terra.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho deien també en titulars, veïns de les urbanitzacions Serrotgetes i Jardín de Flores Esporles denuncien que fa més d'un mes que estan sense aigua. L'Ajuntament ho atribueix a l'avaria d'un pou i el consum abusiu que en fan alguns veïns i per això ha limitat l'aigua a 340 litres per habitatge i dia.
6 setmanes sense aigua de l'aixeta i gairebé 500 euros gastats en camions cisterna acumula una veïnada de la urbanització de Serrotgetes.
Que no tenim aigua des de fa un mes i fa 3 anys vam estar 3 mesos seguits sense aigua. O sigui, estan funcionant en camions d'aigua, que l'aigua molt surt a preu d'or, perquè clar, cada camió són 100 i pico euros i no te serveix per molt.
Les cases dels vials 6 i 9 no tenen gens d'aigua i la resta d'urbanització falta pressió. La causa, segons els veïns, és que des de fa 3 anys un dels dos pous que abastia aquest nucli es va avariar i no s'ha substituït.
No és una situació puntual. Llevamos ya 3 veranos con la misma situación. El ayuntamiento lo sabe. El ayuntamiento sabe que falta un pozo. El ayuntamiento sabe que había fugas.
Des de l'Ajuntament no ens donen cap solució. Nos diuen, bàsicament, que hi ha un gasto molt alt per part dels veïnats. La majoria no, però n'hi ha uns quants que consumeixen tant que no s'han hagut de tallar tots els veïnats i no es pareix totalment injust.
L'alcalde d'Esporles, Josep Ferrà, diu que prest començaran a funcionar comptadors intel·ligents per controlar dia a dia el consum de cada habitatge i ha fixat un límit màxim de consum de 340 litres diaris per casa.
Aquesta aigua bastaria si el consum del conjunt dels veïnats fos responsable. Normalment, i ho sabem per les dades, el consum excessiu, molt excessiu, d'uns pocs, fa que no hi hagi aquesta aigua per tothom.
Mentrestant, no hi ha data per a la perforació del nou pou, que segons el consistori està pendent del permís de recursos hídrics.
D'altra banda, Més per Palma denuncia que el PP ha permès que les galeres circulin tota la temporada sense la revisió anual obligatòria.
La formació ha registrat una instància exigint la suspensió cautelar del servei fins que els carruatges i cavalls hagin superat la revisió prevista pel reglament. Neus Trullol n'és la portaveu.
Algú s'imagina un cotxe circulant per Palma que no ha passat CTV? I d'això és el que està passant en les galeres. Tenim unes galeres que no han passat la seva revisió obligatòria per la pròpia normativa municipal.
Cort nega que incompleixi la normativa i diu que es fan revisions periòdiques als cavalls cada mes de forma aleatòria.
2:40, més qüestions. La calor extrema també expulsa els animals de casa seva. El cofí per recollit en les darreres setmanes, més d'un milenar de falsies acabades de néixer, ofegades per les altes temperatures, boten del niu cercant un poc de fresca. Avui, després de 5 setmanes de criança, n'han amollat una trentena.
Han iniciat el vol a la morada de la Seu i durarà ni més ni manco que prop d'un any. Avui han partit cap a l'Àfrica, on estaran fins al mes de març, quan emprenen el viatge de tornada a l'illa cercant temperatures més fresques que afavoreixen la criança dels pollets. La forta calor del passat mes de juny, però, quan molts d'ells acaben de néixer, ha posat en risc seriós la seva supervivència. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural i Miquel Puig, el gerent del COFIP.
Cria normalment, com tothom sap, les teulades, unes zones molt urbanes, i en els temes de les altes temperatures, moltes vegades els pollets volen sortir antes d'hora del niu, i llavors aquests pollets cauen. I llavors per això sí que és molt important, que, i agrair-ho, que molts de ciutadans molt els recueixen, molts ho fan arribar.
En 3 setmanes les cases han arribat més de 1.000 animals. De mitjana estan entre 2 i 4 setmanes en nosaltres. Tindran un mes, com a molt, 5 setmanes. És difícil de dir perquè, clar, tampoc les tenim datats, però entre 4 i 6 setmanes de vida. Si ja són capaços de volar i de migrar, imagineu-vos.
I avui cap vespre es fa el gran acte de promoció dels estudis de grau de la universitat i participen 1.400 alumnes i enguany s'ha triat una ubicació adient, com és l'estadi Somoix, per poder donar cabuda a més als 12.000 familiars i amics que s'espera que assisteixin.
Un gran repte per al personal de la UIB que està acostumat a fer actes per cada estudi de grau. Maria Belpocovi és la responsable de comunicació.
És que potser eren de 400 persones i se feien a l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears en el campus, i era un tema més controlat. Què passa? Que arran d'unes obres que hi ha a l'Escola d'Hoteleria se va haver de prendre una decisió i veure com se podia fer.
Des de ben de matí s'ultimaven tots els detalls. Un equip d'unes 40 persones encarregant-se que tot surti a la perfecció. La Porta Nou s'obrirà als alumnes a partir de les 6. Després es faran fotos de grup per a cada estudi. A les 8 començarà aquest acte de promoció, just a l'hora que es desactiva l'avís taronja per altes temperatures.
I també ho dèiem al començament en titulars. El Consell Insular ha iniciat els tràmits per catalogar 33 refugis antiaeris de la Guerra Civil. La majoria són a Palma, però també a Marratxí, Soi i Inca. L'objectiu és disposar d'una eina que es protegeixi com a béns patrimonials i que es puguin obrir a la ciutadania.
El pati d'armes del quarter general Luque d'Inca amaga el refugi antiaeri de la Guerra Civil més gran de tots els que es conserven a Mallorca. Construït l'any 1937, té 168 metres de galeries i podien cabir 1.500 persones. Alice Weber és la regidora de Cultura d'Inca.
Tenint en compte que Inca en aquell moment era un centre industrial, però també militar de primer ordre. Per tant, va ser com un objectiu, no? I va ser bombardejada. I a partir d'aquí, la ciutadania comença a preparar-se per defensar-se davant la guerra, no?
Anys més tard, també s'empren pràctiques de tir de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament hi organitza visites d'hòspits a l'any i creu que la seva catalogació per part del Consell serà positiva per donar-li més difusió.
Després haurem de veure en què se tradueix això, no? Aquesta catalogació en què ens obligarà a les entitats locals, quines possibilitats tindrem, si hi haurà subvencions...
A la plaça Porta li trobem un altre dels 33 refugis que seran catalogats. Fou redescobert el 2010 i el seu accés s'ha senyalitzat. A les parets de les galeries s'hi veuen les marques de la feina manual que feren els veïns per protegir-se dels bombardejos. Jaume Llompart és el batle de Marratxí.
Que se va fer a mà, que sabem que molts de veïnats i veïnats hi van participar en construir-lo i, òbviament, és una peça de la cultura marratxinera portolana, amb aquest cas, que com a consistori i com a, òbviament, institució del Consell de Mallorca les han de preservar i les han de mantenir.
El Catàleg Insular de Refugis Antiaeri, que impulsa el Consell de Mallorca, atorgarà aquests espais la màxima protecció patrimonial amb l'objectiu de preservar-los i aconseguir a llarg termini que es puguin obrir a la ciutadania.
D'aquesta manera, arribam a les 2:45. La informació continua aquí, a IB3 Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts. Temps ara per a la informació esportiva. El Mallorca espera tancar dues noves incorporacions a les pròximes hores. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Ja és a l'Illa per tancar el seu fitxatge a Abubakar Soumaoro. El conjunt vermell, per tant, és molt a prop d'aconseguir la cessió d'aquest jugador francès, que té 21 anys, juga de central i pertany a l'Hamburg, amb qui va disputar la temporada passada 4 partits a la Bundesliga. Es va formar el planter del Paris Saint-Germain i és internacional sub-21 en França. I l'altre nom és Zito Lubumbo, que hi va aterrar a l'Illa, on finalment quedarà. A falta de confirmació oficial, l'extrem angolès de 24 anys tornarà a vestir la camiseta del Mallorca. Això sí, falta confirmar si s'ha dit o traspassat. L'equip, que va encetar ahir la pretemporada amb els entrenaments de Sombi Biloni, continua amb moltes baixes i, recordem, una única incorporació als entrenaments. Adri Fuentes, perquè pel que fa al segon fitxatge, Arnau Puigmal continua de vacances i s'incorporarà una mica més tard. Pel que fa als mundialistes, Johan Mojica i Samu Costa, el seu futur està per decidir-se, però amb tota probabilitat serà fora de l'Illa.
A Primera Federació, la UD Eivissa ha anunciat el seu 6è fitxatge.
L'equip que dirigirà Raúl Llona aquesta temporada va tancant una de les seves posicions. Ja té 3 porters en plantilla. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Amb l'arribada de Dimitrios Stamatakis, de 23 anys, els Blaucel tenen ara mateix 3 porters en plantilla. Stamatakis, format a l'Atromitos i a l'Atlètic de Madrid, ha passat per les files de l'Aldense i prové de l'Osasuna Promeses, equip que l'ha cedit a l'Eivissa. Stamatakis va jugar tota la primera volta d'inici fins que a mitjan temporada el tècnic Santi Castillejo li va donar la titularitat a Rafa Fernández. En principi, arriba per ocupar el rol de porter suplent. Andrés Prieto ha arribat amb més experiència a la categoria després de jugar 2 finals per l'ascens a segona divisió en la Ponferradina. Tao Paradovski, que va arribar a l'Eivissa el passat mercat d'hivern i que ha jugat un parell de partits com a titular per la baixa de Ramon Juan, no té el seu futur molt clar a una Eivissa que busca porters alts per aquesta temporada. Andrés Prieto supera l'1,94 i Stamatakis l'1,91. El francès és un porter petit i el club busca una altra alternativa. L'Eivissa ha anunciat 6 incorporacions fins ara, la majoria jugadors d'un perfil més físic. Han d'arribar molts jugadors encara, però el club té clar que el domini del joc per alt i la repetició d'esforços ha de ser una qualitat de la nova plantilla. L'Eivissa té ara mateix 18 jugadors en plantilla, però no compta amb un grapat d'ells. Busca sortida no només a Tao Paradovski, també a Munir Errajali, Sergio Díez, Tamir Glaser i Izan Jurrieta. En principi, han d'arribar entre 10 i 12 jugadors més. A gairebé 10 dies per a l'inici dels entrenaments, l'equip no té el 85% de la plantilla que Raúl Llona volia tenir tancada per a l'inici de la pretemporada. Però la direcció esportiva accelera les negociacions per intentar donar el gust al seu tècnic.
I el Mundial d'Espanya cercarà demà a les semifinals.
Per aconseguir-ho haurà de guanyar Bèlgica demà quan siguin les 9 del vespre. La selecció tan sols ha aconseguit dues vegades en la seva història classificar-se per semifinals. La darrera va ser l'any 2010, quan varen aixecar la Copa, i abans, el 1950, va ser el Mundial del Brasil. Els belgues no guanyen Espanya des de fa 40 anys. Va ser als quarts de final del Mundial de Mèxic 86 i va ser a la tanda de penals. Tot el que ha vengut després han estat victòries espanyoles, 7 i un empat. Els espanyols arriben en immillorable moment. 35 partits invictes. Sentim Dani Olmo.
De afrontar cada partido como si fuese una final. O sea, así nos lo transmite el míster también, que el partido más importante es el siguiente que está por venir, y ese es el objetivo. El llevar 35 partidos ahora seguidos, invictos, sin perder, tampoco es un objetivo que nos poníamos en el primer partido, pero sí que el objetivo es ganar todos. O sea que nos alegramos que de esa racha, evidentemente, y queremos alargarla pues como mínimo hasta la final.
A més, la selecció continua deixant la porteria a zero.
Somos un equipo que atacamos todos y defendemos todos. Sin duda es un trabajo espectacular también de la defensa, de toda la línea defensiva, tanto de Unai como todos los que han jugado y de todo el equipo. Entonces es un hito histórico, ya lo está siendo para Unai, que nos alegramos mucho por él. Si tenemos portería cero, estamos un pasito más cerca también de ganar, porque estamos metiendo goles y teniendo muchísimas ocasiones, así que también es un objetivo para todos.
Contra Bèlgica, els espanyols cercaran batre el porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, que coneix bé a la Lamine Yamal.
Yo creo que España tiene mucha calidad también en centrocampo. Yo creo que Lamine es Lamine. Sabemos que tiene mucho talento en el uno contra uno. Es muy rápido, muy ágil, puede pasar de dos. También los pases al hueco. Yo creo que al final es intentar defender muy cerca de él. Y cuando podemos hacer un dos contra uno, yo creo que es así como se intenta frenar a Lamine. Pero Lamine es una estrella, es un gran jugador y obviamente es difícil frenarle.
Els quarts de final s'encetaran avui a les 10 del vespre amb el partit entre el Marroc i França. Un mallorquí, Xavi Riad, defensant la camiseta marroquina, cercarà continuar fent història. Dissabte serà el torn del Noruega-Anglaterra i diumenge l'Argentina de Leo Messi cercarà un bitllet per a la penúltima ronda davant Suïssa.
Parlem ara d'Alexia Putellas perquè ja té nou equip.
El London City de la Women's Super League és el nou club de la catalana que tornarà a compartir equip amb la mallorquina Lucía Corrales i que s'enfrontarà a Mariona Caldentey amb l'Arsenal. Amb totes dues va compartir molts anys al Barça. La dues vegades pilota d'or ha signat amb el club londinenc fins al juny de 2029 i assegura que vol continuar competint i guanyant. La sentim a la seva presentació i a Nova York.
Yeah, for me it was easy decision.
Per a mi va ser una decisió fàcil perquè vull competir cada cap de setmana. Per això he vengut a Anglaterra, perquè estic emocionada de jugar en aquesta lliga i no sols per jugar, sinó per guanyar. Hi ha un procés per davant, sé on està el club i es tracta d'una transició, però la meva mentalitat és guanyar tot.
But my mentality is to win everything.
Alexia es converteix en la jugadora més ben pagada del món, fitxant per un club independent que aposta en ferm pel futbol femení en els seus tan sols 7 anys de vida, tot gràcies a la inversió multimilionària de la presidenta Michelle Kang.
I love competing and being in...
A mi m'encanta competir i estar a la Lliga Anglesa és un repte, però és més repte encara estar a un club independent. Per mi aquesta va ser una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha cap equip masculí darrere i compartim la mateixa visió. Recordo una de les frases que em va dir Michelle quan em va reunir amb ella, que el futbol femení no és una activitat caritativa, i vull dir això perquè realment ho crec.
Because I really believe that.
En futbol sala, l'Illes Balears Palafutxal ha anunciat avui el seu primer reforç per a la pròxima temporada.
I es tracta del retorn de Diego Núñez. L'ala brasilera firma fins al 2030 i ho fa després de vestir la camiseta del Benfica portuguès les darreres tres temporades. Núñez va deixar molt bon record a l'Illa en els 5 anys que va defensar la camiseta del Palma. Ara, encetada una segona etapa en la qual espera donar moltes alegries.
Tengo muy buenos recuerdos de este lugar. Tengo fotos, tengo vídeos. Este equipo no es solo un club de fútbol sala, es una familia. Siempre que estuve aquí me he sentido muy, muy, muy feliz, muy acogido por la gente. Y decir que vuelvo a casa y decir que os voy a dar mucha alegría.
Nunes està feliç de complir el seu desig, tornar al club que tant va apostar per ell.
La verdad que muy contento. Ese deseo no era solo mío, era un deseo también de mi familia. El papá me acogió cuando yo aún no tenía un nombre, aún no era conocido. Tirao y Vadillo han apostado por mí mucho. Y yo creo que Vadillo hizo un gran trabajo conmigo. Y al final la cosa fue muy bien. Y el deseo, desde que me fui, siempre fue bueno.
En bàsquet, Íñigo Núñez és el nou entrenador del Palmé Bàsquet.
El tècnic basc de només 28 anys arriba a l'equip procedent del Biele, amb qui ha fet una gran campanya a la segona FEB disputant una fase d'ascens a la segona categoria del bàsquet espanyol. I el Fibui Mallorca ha fitxat Jordi Simeunovic. L'ala pivot serbi arriba de l'Spanish Basketball Academy de la segona FEB amb mitjanes de 9,8 punts per partit.
I acabam amb tennis perquè a Wimbledon ja estan definides les semifinals.
Alexander Zverev i Arthur Ferri s'enfrontaran a les semifinals després de guanyar els seus respectius partits de quarts. L'alemany, guanyador del darrer Roland Garros, va superar Taylor Fritz en 3 sets i també, sense cedir cap set, va guanyar Ferri a Flavio Cobolli. L'altra semifinal ja estava definida, el número 1 del món, Jannik Sinner, s'enfrontarà a Novak Djokovic. Totes dues semifinals es jugaran demà.
Són les 2:55. Faim una pausa i després vos contam la nova programació de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Un total d'11 concerts a l'Auditorium de Palma conformen la nova temporada d'abonaments 2026-2027 de l'Orquestra Simfònica Illes Balears. Reunirà alguns dels intèrprets i directors més destacats del panorama internacional.
Una programació ambiciosa, diversa i emocionant. Així es presenta la nova temporada d'abonaments de l'Orquestra Simfònica, que començarà el 8 d'octubre amb el prestigiós violoncel·lista Kian Soltani i que reunirà alguns dels intèrprets i directors més destacats del panorama internacional. Pablo Mielgo és el director de l'Orquestra Simfònica.
Cargada, como siempre, de grandes nombres y, de hecho, no hay más que ver, por ejemplo, cómo abrimos y cerramos la temporada con probablemente el mejor chelista y el mejor flautista que hay en este momento en el mundo, con Kian Soltani y Emmanuel Paut.
La renovació dels abonaments es farà a partir del 7 de setembre, mentre que els nous abonaments es podran fer a partir del 21 del mateix mes. La Simfònica aposta per atraure el públic jove i per aquest motiu tindrà preus especials per a estudiants d'escoles de música. Cristina Martínez és la gerent de l'orquestra.
Apostamos por la gente joven y hacemos los precios de estudiantes y las escuelas de música a 5 euros por concierto. Que esto queremos apostar por la gente que en un futuro serán músicos.
A més d'aquests concerts, els abonats podran gaudir de 5 xerrades a càrrec de Pere Estalric i d'un concert exclusiu el 18 de desembre a la Capella de la Seu. Poquito a poco entendiendo que no
vale la pena andar por andar, que mejor caminar. I es Jardí fa enguany un pas més de la seva evolució, aquest cicle de concerts que cada estiu transforma el recinte de la Mallorca Life a Calvià en un dels grans punts de trobada musicals de les illes, en renou, imatge i infraestructures. També amplia l'oferta cultural amb nous espais pensats perquè el públic pugui gaudir del recinte des del mateix moment de l'obertura de portes. Avui vespre, aquests que sonen de fons, Xambau, seran el plat fort.
La setmana passada va ser Fatboy Slim, la que ve serà Camela, i més endavant Ivan Ferreiro, Sidecars o Los Delincuentes, entre d'altres. A més de l'escenari, el Happening Market, un espai de gastronomia, artesania i disseny. La diferència, però, és que el control d'accés als concerts s'ha traslladat a l'entrada de l'escenari principal, de manera que qualsevol persona pot passejar pels voltants. Mirar al cielo y dar la gracia poco a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar para ir creciendo. It's a heartache, nothing but a heartache. I avui s'ha apagat aquesta veu mítica mort. Bonnie Tyler tenia 75 anys. L'artista britànica va actuar l'estiu passat al Festival de Port Adriano, a Mallorca, celebrant els 50 anys de carrera. Allà va repassar alguns dels grans èxits que han marcat la seva carrera, com a aquest que sentiu, una peça que va sonar també l'any 2005, quan Bonnie Tyler va actuar a Eivissa, on la seva veu rompuda va commoure els assistents, com ho ha fet al llarg de la seva extensa carrera. Nothing but a
heartache. Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dijous 9 de juliol. El servei de metro de Palma continua a hores d'ara suspès per un incendi de rostolls que s'ha produït a prop del polígon de Son Castelló. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Les flames ja han estat extingides, però els bombers de Palma continuen a la zona valorant els danys. I és que aquest incendi s'ha produït en un terreny per just on surten a superfície les vies del metro. I ara valoren si el servei es pot reprendre. Les flames han provocat una densa columna negra que ha fet botar tot d'una les alarmes, especialment avui, amb bona part de l'arxipèlag en alerta taronja.
Avui també és notícia que el manual d'acció de la plataforma Menys Turisme, Més Vida arriba als tribunals.
La firma jurídica MD Law Group, representada pel seu promotor, Dejan Todorov Stankov, ha presentat la denúncia davant un jutjat penal de Palma. A més del delicte de pertinença a grup criminal, els imputa els delictes de coaccions agreujades, provocació als desordres públics i inducció als danys d'especial gravetat. Ho ha confirmat el mateix Todorov al programa El Dia.
Frente a la coacción callejera, NMD Law Group respondemos con la máxima contundencia de la ley, denunciando los radicales en el juzgado.
L'entitat, per la seva part, insisteix que l'acció directa, no violenta, és una manera més de protesta dels moviments socials i ecologistes. El seu portaveu, Dani Comas, valora més positivament que s'hagi generat aquest debat a la societat.
Lo que estem representant és una majoria social de Mallorca que lo que vol són canvis en les seves condicions de vida i una reducció del model turístic en favor de les seves condicions de vida.
Parlant sobre el debat del model turístic, AENA assegura que l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa no suposarà un increment en el nombre de vols i d'aterratges.
Diu que l'objectiu del projecte és modernitzar les instal·lacions i complir amb les normatives de seguretat. Ho han assegurat després d'una reunió amb representants polítics i també amb el sector turístic de l'illa. Javier Marín, vicepresident executiu d'AENA.
La prestación de estos servicios se hayan visto congestionadas, de tal forma que hoy día en el aeropuerto de Eivissa la experiencia percibida por los viajeros no es la que debe tener un aeropuerto como el aeropuerto de Eivissa.
Localitzades dues pasteres més a les Balears, una ha estat interceptada a Santanyí i l'altra a Formentera.
Les dues han estat trobades a les 9 d'aquest matí, la primera amb 8 persones, la segona amb altres 14, totes d'origen magrebí. En el que porten de setmana ja són 317 els migrants que han estat rescatats després d'arribar a les costes balears des del nord d'Àfrica. La majoria han tocat terra a Formentera.
D'altra banda, un centenar d'alumnes de les Balears han sol·licitat accedir al nou batxillerat d'excel·lència.
La nova línia educativa s'estendrà el pròxim setembre amb 8 mestres. El conseller Antoni Vera respon així a les crítiques del sindicat Estei. Assegura que el nou batxillerat no segrega, sinó que ofereix, diu, oportunitats a alumnes que fins ara no en tenien.
I a partir del curs que ve, els docents que vulguin allargar la seva jubilació als 70 anys ho podran fer.
La Conselleria d'Educació modificarà els criteris. D'aquesta manera, els docents de 65 anys que vulguin seguir treballant a les Pitiuses i a Menorca ho podran fer, ja que totes les places de docents són de difícil o molt difícil cobertura. La mesura servirà, segons ha explicat el conseller Antoni Vera, per pal·liar la falta de docents.
Volen fer un enriquiment curricular? El puguin fer. És lliure i s'hi apunta qui vol. Igual que qui vol fer un alt rendiment a tercer, quart d'ESO, primer i segon de batxillerat esportiu, se'n van al centre de tecnificació.
I el Consell de Mallorca ha aprovat avui la instrucció que regula l'ús de vehicles oficials després del cas Bastard.
El reglament estableix, per exemple, que els cotxes han de parnocar